Comença tertúlia aquest dimarts a l'Andorra Actualitat. Saludem els tertulians del dia. Juli Penya, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Què tal estàs?
Molt bé.
Aquest senyor que tinc a la dreta, el Juli, ha estat a Austràlia com un campeón, com unes 3 setmanes.
3 setmanes, 24 dies.
24 dies, animal. Què tal allò?
Molt bé.
Bueno, ja hi vas sovint, no? Sempre que pots.
Fa 6 anys que hi vaig, cada any.
I què té que t'enamora tant?
Primer és enorme, tot s'ha de dir, eh?
Sí, no?
No és allò que dius...
No? Només sol el país ja és gairebé com un continent. No?
És com Europa. És com si un australià diu, me'n vaig a Europa 6 vegades. Cada any no he repetit, eh? Només les aeroports. És totalment diferent. Potser aquest any sí que t'ha estat una mica les multituds del costat de Melbourne, de llocs turístics, però si no et trobes en un país salvatge, cadascú va a la seva, ja pot ser l'excèntric que vulguis, que et respecten, i molt bé, vull dir, et sents molt còmode. Mm-hmm. Allà. I bueno, ja has vist les fotografies que t'envia per WhatsApp, per fer-te enveja.
Que no me n'enviessis més perquè em feies...
I bueno, és que hi ha de tot, vull dir, jo realment el recomano, vull dir, mm-hmm. El recomano. He estat a llocs que dius, ostres...
I el cap d'any allà, vas estar a Sydney o no?
No, vaig estar en un poblet que es diu Portland, molt bé, una festa petiteta, 4 focs artificials, i el que ve que ja tenen una altra horària, vull dir, a les 12, a 12:45 ja tothom ha plegat o... Mm. Pensa que sopen a les 6 de la tarda, 5, no sé.
I què fan? Com esperen l'any? L'esperen d'alguna manera?
En el pub.
Xampany, o...
En el pub, fotent-se cervesa.
Sí?
Ells el xampany o cava, res, vull dir, cervesa.
Molt bé, déu-n'hi-do. Bueno, el viatge a les antípodes, això està...
Algun dia escriure un llibre, vull dir...
No, amb tantes vegades...
Els viatges de Gulliver, doncs els viatges allò d'Ossi, d'un cangur austral, un cangur andorrà.
Sí, sí, t'he fotos, com no, de cangurs, t'he vist fotos també d'una torre de tres, no? Em sembla que era...
Home, ja hi ha una colla castellera, sí. Vull dir, seria un pecat no anar-hi... Ja els conec, ja els coneixia de fa un parell d'anys, però seria un pecat no anar-hi, ajudar-los i aviam, donar-li una embranzida...
I tu obrint una miqueta fronteres, no? Dient que ets d'Andorra i suposo que la gent flipa, no? De pensar, però on és això? I
la coneixen, encara que la coneixen força, sobretot pel tema Tour de França. Vull dir, a Austràlia hi ha molta afició al ciclisme, al Tour de França, la gent, ja m'han dit que són unes matinades, clar, és a les 3 del matí per ells, però realment Andorra la coneixen pel Tour de França, vull dir, això, unes coses, ja ho vaig dir un dia en una reunió d'Andorra Turisme, que realment el Tour de França ajuda que coneguin el país, i molta gent... I algú ha estat. Mm-hmm. Algú ha estat a Andorra. Vull dir, bueno. No és allò que trobes que no ho coneixen.
Enric Fontbernat, bon vespre.
Bon vespre.
Tu t'has quedat per aquí com la majoria que ens hem quedat.
Ara, el que diu el Juli em fa gràcia, perquè jo quan corria en bici el 96 es van fer els campionats del món a Perth, a Austràlia.
I vas anar?
No hi vaig anar, però estava convocat per anar-hi, que de fet un noi de la Cerdanya, el Julià Pantoni Hermida, va ser campió del món júnior en un 96 a Perth, hi havia un noi que estava amb mi a l'equip de França que també va ser campió del món el 96 a Perth, que és el Jaume Jotí, i tinc un amic que era mestre a Perpinyà i ara viu a Tailàndia, que va fer una volta al món en un any i mig i va creuar Austràlia, i ens parlàvem perquè tenia sponsoring per una companyia telefònica francesa, diguem, la més gran, que era France Telecom, i tenia un telèfon per satèl·lit i tal, i va creuar Austràlia en 3 setmanes, perquè tornava també, s'havia fet tota la cordillera andina, i clar, havia estat setmanes a 4.000 metres, i pensava creuar Nova Zelanda i Austràlia en un mes i mig, i ho va fer tot en menys d'un mes, o sigui que estava com un toro. Va tenir un ensurt en una pista a prop d'Yashok, i va ser un road train que el va rescatar, però clar, aquells trastes li fa falta 2 quilòmetres per parar, se'm deia, perquè com van llançats i amb el que porten doncs ningú els para, però bé, una experiència. I tinc justament un amic aquí a Andorra que vaig conèixer fa uns anys, que ell va treballar un any a Austràlia, i també molt, molt bons records. Aviam, és una antiga colònia anglesa, o sigui que els horaris, la cervesa i tot això, hi ha coses que han quedat una miqueta arrelades del...
És un mig entre Estats Units i la britànic, vull dir, és una barreja.
I jo vaig treballar amb un noi fa anys enrere, que ell era neozelandès, el Martin, i ara ha tornat a viure a Nova Zelanda, que ell és de Christchurch, i bé, estem en contacte un parell de vegades a l'any i tal. Ja, és un continent, com diu el Juli, que t'atrau. Ara, són 24 hores de vol, com a mínim, no?
Un cop ja ho has fet 2 vegades.
No, això està clar.
És que ha passat ràpid, La gent em diu, com aguantes tant hores amb avió? Escolta, amb els avions que hi ha ara, aquests Emirates que tenen 10.000 pel·lícules, tal, no sé què, escolta, són 3 pel·lícules, 2 siestes, 2 passejades, baixa... Aquí algú va, vull dir, ràpidament, i a més amb aquests avions tan grossos que... les turbulències i enlairar-se i aterrar és, no ho notes, ho notes molt poc. I realment, l'únic que, bueno, després tens el jet lag, tens les cames inflades, però bueno, quan estàs de vacances, és que no et fa mal res, no et fa mal res.
Déu-n'hi-do, senyors, fer dentetes, eh? Tot plegat, Juli, ens fas aquí...
Ah, si no vols, si no marxes perquè no vols, eh?
No, bueno, igual de poc ni tinc el temps ni puc. Però bé, senyors, anem a parlar de l'actualitat. Crec que t'has posat al dia, perquè ja fa uns dies que estàs per aquí, Juli. Lo del grup mix, per fi tenim fumata blanca, eh, Enric? Jo crec que l'última tertúlia estàvem encara, que si serà, si no serà, al final el que... es preveia amb l'aritmètica com a molt present, Josep Pintat, president del grup Mix, i Pere López, president suplent.
Val, aleshores, per situar la cosa, grup Mix, la paraula diu molt bé, no? Mixitat.
Sí.
Pere López, exsocialista, per dir-ho així.
Socialista.
O socialista, sí. Vale.
O socialdemòcrata.
O socialdemòcrata.
Hem de dir això, sí.
El senyor Pintat, ex liberal.
Liberal.
Per dir-ho així, jo és una miqueta com la cuina, no? Dius, vas agafant ingredients i vas fer un plat, no? Sí, per dir-ho així, no vull fer metàfores fàcils, tampoc. Ara,
i apareix CDP i Silvia
sí,
Bonet,
el que ara ho faré molt fàcil. Quan jo era estudiant, la política era molt fàcil. Gent de dreta, gent d'esquerres i comunistes, per dir-ho d'una manera, no? Avui sí. Dia em costa molt definir l'ideologia política que podran tenir aquesta gent.
És econòmica. Jo crec que cada vegada és més econòmica i menys filosòfica, eh? Menys de sentiment o de,
bé,
o de creença
però,
de
projecte. L'economia, jo no sóc economista, tinc amics economistes, és molt fàcil, eh? O sigui que els números parlen molt fàcilment. Què fas, un partit per dir nosaltres llegirem bé la llibreta dels números de lo que entra, del que surt i com ens els gastem? O com voldrien que es gastessin millor? No ho sé, és a mi el que
és
em confon una miqueta.
Estrany,
sí,
no,
és, un, és una cosa que em confon una miqueta, no?
Sí, sí.
Però bé, aviam, potser tenen idees molt bones i aquesta mixitat, doncs, dona coses interessants. Però bé, és això. Dic això perquè, clar, el panorama polític a Andorra és tan reduït per la tipologia de país, eh? No per menysprenent ningú, però clar, és tan reduït que al final dius, decisions en decisions em fa pensar una miqueta a un grup de rock quan ja no s'entenen, que dius, mira, doncs el dissolvem i cadascú fa la seva, a la seva. Dius, bueno, molt bé, segons els integrants, dius, mira, si mires els Beatles, per a carreres independents han tingut més o menys èxit quan s'han separat, no? Però aquí dius, com no és un grup de rock de projecció internacional, la política que tenim, dius, bé, però al final de separar-vos tants... com fareu grups, o sigui, com... Uh-huh. Ja ho veurem, o sigui que no...
De fet, és curiós. És el principal grup de l'oposició, un grup mix, que hauria de ser residual a qualsevol parlament del món. Són 10 consellers contra 3 que han quedat del Partit Liberal, que seria l'oposició, que eren 8 membres, no? És curiós. Juli.
M'acabo de posar el dia en 5 minuts, que guai.
No, que segur que ja...
No, que no, que jo he estat, jo t'ho dic, he estat desconnectadíssim, jo com a molt... Re, no, veiem... Ludo, em sorprèn això, aquestes barreges que es fan entre liberal, socialista, allò de grup mig, quan es terror a la tele, grup mig, vull dir... Però, bueno, el que sí que estic d'acord és que el món de la política ha canviat molt i que es mou ara tot per interessos, per interessos econòmics, interessos polítics, o jo no estic d'acord amb aquest i monto el meu partit. Vull dir, això era així, és l'ordre del dia. Bueno, aviam què fam, expectativa.
Mm-hmm. Parlem d'una altra qüestió, que és la referent al judici BPA, que en parlarem a les pròximes tertúlies, segur, perquè espereu que vagi cap a 3 mesos. Compte, que caldrà veure si hi ha algun tipus d'aplaçament del judici, perquè diversos advocats de gestors del banc que estan encausats demanen que s'anul·li el judici perquè es va vulnerar el dret a la defensa dels seus acusats i també per la manca d'accés al sumari i pel poc temps que van tenir per preparar la seva defensa. Veurem què és el que passa i què es decideix finalment, però estem a l'ull de l'huracà, una altra vegada, Enric, però bé, segurament és el principi de la fi, no?, d'aquest afer, no?
Bé, jo me'n recordo quan va sortir l'afer BPA que vam dir, això portarà cua. D'acord? Sí, sí. N'hem parlat en moltes tertúlies, sí, els anys
sí.
Han passat.
Sí, sí.
Perquè, si no em recordo bé, l'afer BPA va ser 2015,
març 2015,
correcte? Et podria quasi dir l'altre, 11 o 12 de març,
sí,
si
sí.
No m'equivoco
sí, sí.
De gaire. El disc d'un encara em funciona bé, el dia que em falli
sí,
ja estaré
sí.
Fotut. Però La cosa és que al final jo vendré els drets per fer, una sèrie televisiva, nois. Dic, perquè aquí pots recuperar una plusvàlua que pot ser interessant.
Juli...
No sé, jo espero que no duri tant com el Cas Palau.
Déu-n'hi-do,
sí, han trigat 8 anys.
8 anys i mig. I que van resoldre al març, van ser les... el vist per sentència, i han resolt ara, no sé, 8-9 mesos després.
Sí, bueno, ara han llegit la sentència. Ara.
Sí, sí, però sí. Però han resolt també molt tard.
Jo veig que això de BPA anirà per molt llarg, molt llarg. Penso que no sé si els advocats volen dilatar. Que es faci algú que cansi al final. Vull dir, una mica treure aquí, però jo penso que va per molt llarg. El problema és que realment sabrem algun dia la veritat.
No ho sabem, no ho sabem. Se suposa que això l'aclarirà una mica, però tota igual no la coneixerem, no? Però bé, en parlarem amb més tertúlies, perquè suposo quan vagi a declarar Joan Pau Miquel serà un dia molt, molt important, o Pallardó, no? Que està també com a testimoni del tema de Gao Ping, del tema del cas Emperador d'Espanya també, i tindrà coses a dir, a banda d'altres testimonis que pugui, doncs, ser interessant, o els propis acusats el que puguin dir-hi, no? La ministra de la Funció Pública, Eva Descàrrega, ha sortit del pas del que demanen els funcionaris. Estan demanant 35 hores setmanals en la nova llei de la Funció Pública. Descàrrega ja ha presentat la llei, si més no l'esborrany que volen dur al Consell General, de 40 hores, que no rebaixen aquestes hores dels funcionaris. És més, diu que hi ha 16 setmanes que els funcionaris fan jornada intensiva, i que bé, que en total fan 37 hores i mitja a la setmana, si es desglosen en tot l'any, i que això és intocable, que no es tocarà. Els funcionaris, de la seva banda, no només per aquesta qüestió, sinó per d'altres d'aquesta llei que no els agraden, el dia 25 faran assemblea. Com veieu per veure si prenen mesures de força, si fins i tot convoquen una vaga general. Bé, com veieu tot plegat la situació de la llei de la funció pública?
El problema que jo veig principalment en llei laboral d'Andorra és que convencions col·lectives quasi no hi ha.
Sí, perquè hi ha poques empreses grans que tinguin sindicats.
Independentment d'això, no parlo per el fet sindicat, o sigui, jo ho veig una miqueta amb una trajectòria estudiantil del cicle francès, i clar, havent treballat doncs, uns quants anys a França, perdó, i 10 i alguns més, cada cos professional té la seva convenció col·lectiva que acata doncs, punts específics del tipus de feina. Jo puc entendre que segons quin cos de feina de la funció pública pugui tenir per la... com diria la cosa, l'intensitat de feina o el factor, diguem, exterior i tal, que tingui doncs un horari de 35 hores en lloc de 40, d'acord? Donaré un exemple per donar un urbano, vale? No conec les condicions dels urbanos, o sigui, em puc equivocar molt o poc, però ho podria entendre. Ara, que un funcionari que està darrere un despatx que faci 35 o 40 hores, dius, la càrrega de feina i la duresa de feina no és la mateixa que una persona que està a l'intempèrie. Aleshores, clar, no hi ha convenció col·lectiva per la, diríem, l'administratiu, i no hi ha convenció col·lectiva per l'urbano. I a partir d'aquí, clar, tot està, no diré ofegat, però barrejat a dintre la llei de la funció pública, i aquí tindries que anar una miqueta al cas per cas. No vull donar exemples, però a França, evidentment, un infermer doncs, no té les mateixes, diguem, obligacions a nivell de feina que un urbano, que un policia, que un gendarme o que altres coses, no? Perquè cada cos té el seu, i cada funció doncs, té la seva. És el que ens falta una miqueta. Ara, la tipologia de país doncs, encara no ha donat per arribar fins a aquest pas a nivell de lleis, perquè diguem tot el que és, diguem, legal a Andorra, doncs, quan compares el Codi Civil francès i el Codi Civil andorrà, doncs el totxo no és el mateix, forçosament, però és aquí una miqueta. Ara, l'arma de doble fil una miqueta és que, clar, el funcionari és un votant.
Bona deducció final.
I és un bon percentatge de població activa.
També.
Vull dir, és... Aviam, tenen la seva força. Realment no sé les hores que poden treballar. Sé que fan jornada intensiva, això a tothom li agradaria. Realment no sé quines condicions, des de la meva ignorància, evidentment no hi ha convenis col·lectius. Jo quan treballava de jove a Barcelona era la construcció i teníem convenis col·lectius, per unes coses no van bé, per altres no tant, ho discutien els sindicats. Aquí realment sindicats quasi no hi ha, hi ha un però no sé la força que té, i realment el tema dels funcionaris no sé, realment tampoc sé quines avantatges tenen per ser funcionaris, quines desavantatges. Estic d'acord amb l'Enric del tema de que no és el mateix un del servei de circulació, un policia, un bomber que sí que té, està a la intempèrie o té altre tipus de risc.
Un mestre, un... Sí, és que clar, hi ha tants funcionaris que es fa difícil, no? Que si no es fa per col·lectius, aviam, potser
penso
ja...
que Andorra, pel país que té, penso que té molt funcionariat, molt funcionari, però bueno, ara tampoc començaràs a fer gent fora. També és veritat que quan més creix la població, al final més necessites. Però, no ho sé, és allò...
Hi ha molt debat. Segons l'Agència de Mobilitat, l'excés de velocitat és la principal causa de sinistralitat a la xarxa viària. Portem un any, déu-n'hi-do, perquè hem perdut ja dues persones en accidents de moto, una al país i una altra fora. I bé, des de l'Agència de Mobilitat estan molt preocupats perquè l'any passat va pujar molt la sinistralitat, de zero que veníem de morts el 2016 a 3, només aquí a Andorra, més 2 fora. Bé, es farà una campanya audiovisual a finals d'any, s'implementaran més radars, s'intentarà millorar el que és la situació d'aquests quitamiedos, en català ara no sabria dir, les proteccions aquestes que hi ha fora de les voravies, a la calçada. No sé com veieu aquest assumpte i la conscienciació, la sensibilització, però jo crec que per molt que facis, avui ho reconeixien des de mobilitat. O sigui, això depèn de tu. Diu que si s'hagués respectat la velocitat a cada indret, segurament no hi hagués hagut cap accident mortal, no?
El risc zero no existeix, per començar. A mi una cosa que no és que m'insurge, però em revulso una miqueta, perquè sempre, i en molts països, es posa sempre endavant la sinistralitat a les carreteres. Us donaré un exemple, eh? Aquí a Andorra no tinc les dades. França l'any passat 3.500 morts per les carreteres, molt bé. És un número que reduï, l'any passat ha pujat una miqueta i tal. L'única cosa que no es diu és que l'any passat, per accidents domèstics, a França hi ha hagut 15.000 morts. Es dius, t'estan, diguem, d'un cantó, diguem, la velocitat, sí que en certes condicions pot ser perillós, d'acord? Però en altres tens una xifra que quadruplica o quasi quintuplica aquests morts per la carretera en accidents domèstics. Val? Aquí a Andorra no sé la proporció, o sigui, no tinc números. Sí que si vas d'una persona a tres, el percentatge l'explotes completament, però clar, marxes de números molt petits, o sigui, no és el mateix marxar de 2.000 a 8.000, d'acord? Per tenir aquesta proporcionalitat. Ara, passa una altra cosa també. Jo, vinguent del món de la competició, hi ha una cosa que no m'explico. És... Sempre, diguem, l'evolució mecànica i del món del motor ha fet servir la competició per aportar elements de seguretat al cotxe al dia a dia. Agafo l'exemple cotxe. Si mirem una miqueta les infraestructures que tenim, no pas a Andorra, però en molts països voltants europeus nostres, dius, com s'han pensat les coses? Dono un exemple. Una rotonda, que sigui aquí a Andorra o en molts països del món. Poc n'he vistes intel·ligents. És a dir, tu surts de la via amb un circuit... Tens primer el que seria el vibrador, vale? O sigui, el piano, com en diuen, i després tens la gravilla, que et para, vale? Segons la velocitat que vagis, te la passes i acabes contra els pneumàtics. Aquí, si per exemple arribes a una rodona, per lo que sigui, hi hagi gel, un vehicle que hagi fet la curva, tipus un camió que hagi perdut gasoll i que passi dins l'adherència, totes les rodones d'aquí, doncs, tens una fantàstica vorera de granit que et fa 25 o 30 centímetres d'alçada, que tens moltes possibilitats, si vas amb moto o amb cotxe, de fer-te mal. Quan era molt més fàcil, doncs, a fer un piano, graveta, una pendent, i et pares i no passa res, no? Aleshores, dius, els grans senyors enginyers, dius, us heu fet les preguntes? Si hi ha tot el material que nosaltres posem a les nostres carreteres, ja no és un perill respecte a la sinistralitat que pugui haver-hi, que hi hagi una conseqüència més agreujant al moment que hi hagi un incident? Jo dono un exemple molt fàcil. En bicicleta 30 per hora et pots matar. Així de fàcil. Jo quan veig els voravies que hi ha, dius, no m'estranya. És que no m'estranya. Evidentment que el risc zero no el podem minimitzar, però ostres, dius, entre fer una rotonda amb una vorera de 25 centímetres d'alçada i fer-la de graveta, hi ha altres alternatives. No parlo del país, perquè en molts llocs on vas són totes iguals. Però aleshores dius, de què serveix el món de la competició i els avanços que hi han per aplicar-los en els vehicles i a la seguretat, diguem, passiva, si no els apliquem també a nivell d'infraestructures?
Bueno, bona reflexió, sí.
Sí, no, aviam, també podríem començar a dir el tema de si no es pot anar a més de 120 perquè fan cotxes que corren tant o que són tan potents. Aquesta és la primera. També la conscienciació de la gent. Mira, ara que vinc d'allà a Austràlia, respecten molt tot el tema de la velocitat, però per què la respecten? És que els hi cauen unes multes que els deixen secs. Vull dir, la gent m'ho va dir, no, és que si t'enganxa el radar o dic que et deixen sec, vull dir, 700 euros no et baixa la multa. Ah, també és veritat que si comences aquí a matxacar la gent, no ho sé fins on, però jo he passat persones d'obra que posava 25 per hora i tots a 25 per hora, que cosa aquí seria impensable. Vull dir, he fet obres que posaves 40 i passaven a 120. El tema de la seguretat vial, bueno, a vegades és la normativa la que ho marca. A vegades hem fet projectes de rotondes i ho marca, que has de fer així i així, i per molt que ho facis diferent, no pots.
Haurem de plegar, és molt interessant, però un altre dia seguirem. Juli, gràcies.
Que ràpid ha passat.
Sí, no? Clar, com que ens trobaves a faltar i feia dies que no venies. Enric, gràcies.
Gràcies, Jordi, gràcies, Juli.
Tornem demà a les 7. Que vagi molt bé, bon vespre. Adéu.